9:38. Hem arribat a temps, eh?
Sí, sí.
A temps, eh? Dic, ara a veure què...
No, és que estem parlant de la boda. Estem parlant de la
boda. Del golf.
Del golf.
No, de què? A veure, un moment. Moment.
No, estàvem parlant d'una boda.
D'un casament.
D'un casament.
D'un casament aquí a quatre passes.
A quatre dies que venia Joan Maria, que estàvem parlant... jo m'interessava molt saber com havia funcionat això.
Que vols anar al cafestant?
No, perquè m'agraden, aquests casaments m'agraden.
Ah, t'agraden?
Sí, sí.
T'agraden els casaments?
Bueno, perquè és un casament fora d'aquí, home. El casament d'aquí ja el coneixem, però... Afganistan, es diu això? No, digue com es diu. No,
Kazakistan.
Perdona, home.
Aquest nom que es diu.
Bueno.
Si ho van encara fotran problemes.
No, a mi que fotran cap de problema. Ja t'ho dic jo que no
fotran.
No, cap ni un de problema amb mi.
Kazakistan, capital Astana.
Ara.
O Astana.
I ara està explicant la boda.
Diu, hi has d'anar.
Hi ha una boda pel Rubi i jo explicaré un dia, explicaré un casament que vaig anar-hi tot.
Eduard,
i no
bon dia. Josep Maria, bon dia.
Bon dia.
Tu també vas anar a un casament en què es casava cadascú per la seva banda?
No, jo cadascú per... Això passa a aquest país, això. No.
És que jo
va ser al Mansa, això.
Jo, al Mansa.
Sí.
Allà hi va haver una batalla.
Al Mansa.
Déu-n'hi-do.
No, però va ser una...
El
no,
mal del Mansa, que tothom el cansa.
Pues no, vaig anar...
Fa 310 anys d'això només.
És que si explico això, només. Ja és passat. Ja no.
Tan llarg que és.
Home, sí, que no es van casar al final, o què? No es van casar al final.
Això és més llarg que una partida de golf que hi ha, que hi ha 18 forats,
sí,
no?
Quasi,
hi ha més de forats.
Quasi. No, perquè vam sortir d'aquí i llavors, clar, hi havia un xicó que treballava amb mi, la seva filla, és de Requena. I em va dir, Eduardo, què vols portar amb ma filla?
Al carrer del Retiro vas anar?
No, a la Requena. No l'atabalis. Desconcentra't, Ramon, eh?
Ara, acabes de començar, ja m'he perdut.
Ja, t'has perdut.
A veure, anaves al Mansa.
N'hi havia un casament al Mansa.
Un casament al Mansa.
D'un familiar meu.
D'un familiar teu.
Llarg, però familiar. I
molt bé.
Jo portava a ma filla i ma cosina a mi amb el cotxe. I llavors una persona que treballa amb mi al restaurant tenia sa filla.
A Requena.
A Requena. No, a Sitges.
A Sitges.
Però tenia que anar-hi a Requena. I em va dir, bueno, què podies portar a ma filla ja que vas de pas?
Vinga.
Vale, doncs ja el portaré. I clar, primer, ja vaig entrar a València, que no n'hi havia la exactament, per sortir de València, la feina que vaig tindre. Arribar a Requena, la cadena se'n va trencar, com es diu, la corretja, no?
La corretja de transició.
Llavors tenies que portar la corretja, no és com ara. Ah. La corretja perquè s'estancava. Vaig tenir que canviar la corretja, jo no sé gaire, cremava quan, total. Vaig arribar allà, fa molts anys això.
Ja.
Vaig pensar, bueno, és una boda, i és el vespre, i és la tarda. Vaig pensar, si m'afaito aquí, arribaré allà amb barba. Saps què? Quan arribi al Massa, ja m'afaitaré. Bueno, doncs vaig deixar a ma tia i ma cosina a l'hotel, i jo vaig dir, més és que vaig a veure si m'afaiten aquí amb una
barberia.
Barberia Felipe Quinto.
I resulta que veia les barberies... Jo no coneixia el Mansa, barberia tancada. Hosti, barberia tancada. I arriba un home i diu, escolti, perdona una cosa. I jo mira, digo...
Que no
hi ha barberies aquí.
Que no s'afaiten.
Que estan cerrades. Diu, és que hoy hacen fiesta, oi? Diu, què li passa a vostè? Explica. Diu, home, mi passa això. Que vinc a una boda i resulta que... Em mira així i diu...
Ja lo faito jo.
Venga, que jo el faito.
El va fer tan sec.
Dic, sí, sí. I bueno, i què vaig fer? Pues mira, jo amb ell, patim, patam, vostè que és de Barcelona. Sí, jo havia treballat en Barcelona, deia l'home. Havia estat en Barcelona, deia, bueno, sé que jo anava amb ell, pam, pam, pam. I dic, no se'm portarà a casa seva, a faitar-me. Va, ho sé, jo què sé. Dic, jo la faito. I arriba a un lloc que veig barberia. I treu les claus.
Obra.
I l'altre que era barber. Era el duany. I sí, em va afaitar.
Tupendo, és que tens una vista, nano.
I llavors, una vista molt bona.
Però tu creus...
Clar, però no s'acaba aquí. I d'allà resulta que...
Sort que no es va trobar amb l'alcalde del Mansa.
I llavors em vaig a canviar, em poso el traig, la tia està preparada, la cosina, ja, vinga, anem, som-hi, on està això? Jo, és la iglesia, és la parròquia d'aquí, no sé què, bueno, posem cap allà. i sí, sí, anem cap allà, i els novis estaven mig casament ja, i se sentien per allà, i jo dic, bueno, ja tinc un dia, imagina't que aquest matí el que m'ha passat a mi, mare de Déu, això, i arribo, i matí estava al costat, i al cap moment diu, Eduardo, diu, jo aquí no conec ningú.
Era un altre casament.
I ja està liada aquí. Ara que s'ha fotut a un casament que és el nostre. Ja, per arrematar el dia.
Tot per no anar amb barba. Imagina.
I amb una d'aquestes el diumenge, paia, paia, sí, sí, que està la cuixina, m'ha fet mal, mal. Perquè ja, no, que, escolta, vull dir, cuidado.
Però tu creus que si has anat amb barba t'haguessin fixat en tu, que no eres el nubi? Que no eres el nubi.
Tu imagina't tu que jo tu com una persona, dic, no deixa'm la feina d'aquí, vinga que jo la faig. Això t'ha passat alguna vegada, tu, això?
Aquesta és molt bona, però d'arribar amb un casament i dir, no conec a ningú.
Sí.
Llavors, home, amb enterraments ha passat això,
amb enterraments.
Una vegada estava a l'iglesia i dic, bueno, ja, te porto un dia, no és el dia que portava. Imagina't el dia que portava tot el dia aquí, allà, que a part que era, em vaig perdre a València, la cadena fora, per afaitar-me, jo poso per afaitar-me, trobo un paio, diu, jo l'afaito jo. I ja quan ja dic, ja s'ha acabat el dia, l'Odissea, hòstia, estem a l'església, estava tot el casament, perquè vam arribar tard, ja estaven els nubis allà, i jo dic, bueno, menys mal que hem acabat, m'ha dit que estava al costat, i diu, Eduardo, diu, no conozco a nadie aquí, acabo, ja l'he liat aquí. Dic ara s'ha fotut un casament que és el nostre.
Suposo que està anant millor, no? Està anant millor, el teu casament millor.
Diferent, però també té la seva part d'història.
Tampoc no coneixia ningú.
No coneixia ningú.
Quasi ningú.
Els que veníem d'aquí, però...
I el que es casava.
El vaig conèixer allà, tampoc el coneixia.
La que es casava, doncs, pues, no?
La que es casava, sí.
Sí. Doncs allà és diferent. El nuvi coneix la núvia, li presenten mitja dotzena o 15 o 20 noies i ell n'ha d'escollir una i s'han de posar d'acord les famílies. Com que les famílies no es posen d'acord, ell va rebutjant i al final se'n queda amb una, la que li creu que li pot anar millor. Aquest feia 6 mesos que es coneixien. Ell estudiava a la Xina i ell vivia aquí a Barcelona, aquí a la Costa Brava. Viu. I llavors va anar a demanar la mà i com que no li donava la mà va raptar la nòvia, que es veu que és el que es fa allà, i llavors va agafar un braç dintre el cotxe i va fotre el camp. Llavors va haver de pagar el rescat, i va pagar el rescat 100 i pico euros, que va haver de demanar amb els que anaven amb ell.
100 i pico euros per un rescat?
Sí, allà sí, 100 i pico euros.
Escolta'm, trobo que surt bé de preu.
Era el que tenien a la butxaca.
Està en preu raonable, això, Ramon?
Escolta'm, s'entreu més tallant la lligacama de la núvia i passant-la a
safar. Hi ha països a l'Àfrica que paguen amb vaques, eh? A l'Àfrica paguen amb vaques, eh?
Escolta'm.
El rescat, el dot de la núvia, la paguen amb vaques, eh? A Àfrica. Hi ha països,
Què porta, les vaques allà?
No sé.
Canvien les vaques.
El vinyet tot és més normal,
el
eh?
El vinyet el dissabte va fer un casament, no va passar res d'això, malgrat que la núvia va arribar gairebé mitja hora més tard del que estava per
això. Això
és habitual.
Ni hi ha rescats, ni mitja hora.
Això és normal. Això és puntual, mitja hora.
Mitja horeta entra dintre la lògica.
I què, explica?
Això que t'agradarà amb tu.
Què?
Hi ha dues bodes. Una per part de la núvia i una per part del nuvi. Fan una festa que paga la família de la núvia, inviten a qui volen.
A part d'això.
És a dir, no hi ha un convit conjunt?
No.
No. Hi ha un convit pel nuvi i un convit per la núvia.
I llavors conviden els que volen. I a vegades són els mateixos i a vegades són diferents. Ja,
i vosaltres sereu convidats de la núvia?
Del nuvi.
I per tant no veieu...
La boda de la núvia ja no ens vam enterar de res. De res, vam anar a la mesquita, pensava que aniríem tots allà, a la gran mesquita.
Aleshores ells dos no es troben per celebrar-ho, eh? Amb els convidats.
Un moment, amb els convidats.
No, amb els convidats, és a dir,
primer amb uns i després
amb els altres.
Un altre dia.
Però cada
dia és diferent.
Però és a dir, el nuvi no va... el convit
els protagonistes van als dos convits
Això, però les famílies això. Totes no, perquè abans no es traguen.
Déu-n'hi-do.
Escolta'm, imagina't que un convit és el Dolce i l'altre Emilià.
Al final, uns i els altres, suposo, no? O no?
No, amb les dues bodes anava gent diferent.
Ja us ho havien
dit. N'hi havien de repetits, però no tots.
Ja us ho havien dit, això? No, que anava d'aquesta manera.
Nosaltres anàvem preparats per anar a la mesquita per treure mitjons nous, perquè ens hem de treure les sabates i tot això. té conya la mesquita, res, com una sacristia d'una església nostra d'aquí.
Com una oficina de...
Sí, amb un despatxet allà, érem 20 convidats a la cerimònia.
No era ortodoxa, tampoc, ni era ortodoxa.
No, era musulmana.
Musulmana, perquè tenien les religions ortodoxes.
Sí, encara hi són allà, suporten tots molt bé, suporten tots molt bé.
És a dir, éreu,
no tenen cap problema.
El casament éreu 20 persones.
Sí, 20 a 30 persones érem a la saleta aquella. Hi havia el mufí o el representant d'allò, els nuvis i dos testimonis.
20 o 30 persones, dius només...
Sí, de... estrictament a la cerimònia, a la cerimònia.
El banquet érem prop de 200 per la part del nuvi. A la part de la nuvi van ser 300 i escaig.
Sí, perdona, a veure si ho entenc.
No, si queda molt clar.
La cerimònia, queda molt clar. El casament.
Sí, sí,
el casament
sí,
eren
sí.
20 persones només. El que és la cerimònia.
Sí, sí, per part del nuvi. Jo per part de la núvia, jo no sé quants eren al casament. Saps?
Seria més o menys com fan aquí molts el jutjat, que el jutjat es casa.
Bueno, els que van a fer
el casament, després fan la festa
i després ajunten tots.
Però molt comercial.
Sí?
Sí. Molt. Igual que tot arreu. I allà doncs anaven a venir faldilles, anaven tot el que tu vulguis, saps? Les dones, a arribar allà li fotien una caperutxa d'aquelles. I el cap tapat només per la cerimònia i adeu, ja està, ja has fet la feina.
Cap tapat i cames en l'aire.
Sí. Okay. Bueno, el cap tapat...
No, sí. Tapat...
Posa-lo d'allò negre.
Un davantal de col·legi perquè m'entengui una bata d'aquestes i quedes ja tot tapat. I al sortir la tornes a penjar.
Perquè dintre l'acte, la sala aquella havien de tindre... Guardar el
ribot. I després cerimònia, saps? 4 o 5 o 6 cotxes amb limusins, tots iguals, tocant els pitos, ara anem a fer foto aquí, ara tots seguim la comitiva, ara anem a fer la foto.
Això ja s'assembla.
Però tota la comitiva a fer la foto.
Està bé. En quina hora es casaven? El bon dematí?
Sí. Perquè no
té la marinera,
eh? Ara que la comitiva... que ara fan les... O sigui, a veure, els nuvis fan les fotos a l'endemà.
L'endemà hi ha el perill de que el vestit de la núvia ja estigui...
Eduard, el reportatge en vídeo es fa abans, normalment.
O abans. Bueno, no, jo o més tard. Per què? Precisament per això, perquè els invitats, vull dir que no tinc que esperar 4 hores allà.
Bé, ara és com moltes comunions. Com moltes comunions que també es fan els reportatges abans de la celebració, una setmana abans o el que sigui.
Tu el que m'expliques...
Sí. Igual hi havia unes 100 bodes aquell dia o més de 100.
Què dius ara?
Perquè no sabíem tampoc qui era la núvia, saps? Només veiem allà núvies i núvies i núvies.
Qui serà la nostra?
Això el que explica ens recorda bastant casaments russos. O sigui, aquí a la part musulmana, perquè és un país religiós...
Tenen les coses conjuntes.
Però abans era un país soviètic abans, que es fan aquestes multitudinàries diverses casaments i després van tota la família i tots a fer-se fotografies en un lloc. A Sant Petersburg ho vaig veure jo, en un lloc emblemàtic hi havia tot,
com si aquí anessin a les escales de la punta, vaja.
I el Kremlin es van a retratar en un lloc puntual.
Clar,
no deixa de ser un país que fa 30 anys era soviètic.
Sí.
I com que anàvem nosaltres ens van treure cap a rus.
Clar.
I què tal?
Bueno, veu i calla, saps? Veu i calla.
Amb gust de vodka.
Quina documentació teniu de portar-la?
Quina què?
Documentació.
Res. Avui en dia res, perquè Astana aquest any és la capital de l'Expo, l'Expo Mundial. Llavors hi ha llicència perquè no es demanin res, saps?
O sigui, cap tipus d'avisat ni res de res. Anàveu amb el passaport?
Amb el passaport.
A passaport, clar.
I a Rússia, com que vas a Moscou, com que fas transfer, pràcticament no entres, tampoc
no,
et fa falta
no sé el visat. Si no sé si està més divertit el teu viatge al Mansa que el seu estat.
Gairebé.
El meu és històric, la meva.
El teu és històric.
Si patim patant.
Escolta'm.
El passaport, sí a l'Antarrússia,
necessites...
El mateix passaport
no posen res transfer, no em van posar allà a Moscou.
9:52. Va ser aprenent alguna vegada?
Jo no, jo vaig entrar, que es deia llavors meritori.
Meritori.
I cobrava 475 pessetes al mes.
Va ser aprenent alguna vegada?
Jo sí, home, que sí, tenia 14
anys. Va ser aprenent? Sí. Va ser aprenent? A casa teva és difícil d'allà.
Tota la vida que aprenem.
Jo. Cobraves?
Sí, 475 pessetes al mes.
Cobraves?
100 pessetes al mes.
Cobraves?
Molts anys no he cobrat i la primera vegada vaig cobrar 2.000 pessetes al mes.
Ara, també et dic una
els
cosa.
Els negocis de casa ja saps com van.
Un incís. Era una empresa alemana, eh? Una empresa que fabricava maquinària d'artes gràfiques alemana. I llavors era de les poques, i ja dic, vaig entrar de meritori 14 anys i 15 dies i cobrava això.
El meu avi va ser aprenent i pagava 2.000 pessetes per aprendre. Ja sé per on te vas, però...
Ah, ja saps per on vas.
Pagava. Escolta, per aprendre.
És anar a estudiar, no?
Perquè els clar, que... Els,
anar a aprendre, aprenent, anar a aprendre...
Perquè els aprenent...
Anar a l'escola.
Tornem a agafar...
Molts calés.
Han canviat els conceptes.
Tornem a agafar la frase de Jordi Cruz, que va dir a Twitter i que ha generat molta polseguera. Diu sobre aquells aprenents en restaurants d'alta categoria o d'estrelles Michelin. Estàs aprenent dels millors en un ambient real, no t'està costant un duro i et donen allotjament i menjar. És un privilegi. Imagina't quants diners et costaria això en un màster en un altre sector. Un restaurant Michelin és un negoci que si tota la gent de la cuina estés en plantilla no seria viable. Tenir aprenents no significa que em vulgui estalviar costos de personal, sinó que per oferir un servei d'excel·lència necessito moltes mans. Podria tenir només a 12 cuiners contractats i el servei seria excel·lent, però si en puc tenir a 20, serà inclús millor. I sí. Això ha despertat, doncs, com es pot suposar, moltes reflexions sobre si un aprenent ha de cobrar o no ha de cobrar quan està en determinats llocs.
O ha de pagar.
O ha de pagar. Fico aquesta derivada de la de pagar, que és la que m'introdueix.
Perquè al Bulli hi havia molta gent que pagava per anar a aprendre. Al començament. El Bulli tenia poder ser cuiners a la cuina, però molts amb
però
ells...
Però tenia hostatge, no? Tenien
hostatge,
sí, 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 vivien sí. Allà d'hostatge. Bueno, home,
el Roca, el restaurant dels pares, que ja no sé d'això, ho tenen per exemple el personal. Bueno, el personal, perquè el personal, com diu el Jordi Cruz,
sí.
Pues,
tenen hostatge.
Mengen, viuen allà i tal i qual, no cobren, vale? Però clar... Tu penses una cosa, una que
ho està, creieu raonable aquest plantejament?
Jo crec que entre el massa i el poc i també crec que s'ha posat massa de moda per televisió de fer aquests concursos que posem segons quins personatges dalt d'un pedestal i llavors es creuen amb poder i capacitat de poder-ho dir tot i sí que està bé que per aprendre paguis i sí que està bé que si tu fas una feina cobris l'un i l'altre.
Home, jo vaig dir una cosa
i suposo que
hi haurà
jefes d'aquests xefs que es fan dir sí xef que tota la nit sentim el mateix que diguem, entre cometes podran arribar inclús a abusar de la feina d'aquest personal i hi haurà qui obrirà portes i finestres perquè... I això és relatiu.
Jo crec que hauria d'haver una regulació. A l'empresa aquesta pot haver-hi uns becaris, que ara li diuen becaris, però una quantitat, no 20 ni 15, perquè llavors ja ve l'explotació, que s'utilitza l'espai que podia ocupar una persona en una plaça remunerada amb becaris. Ha d'haver-hi, com abans antigament, el que aquí sortia d'anys enrere, jo per exemple recordo que la meva àvia a la boqueria tenia parades i les, per ser carnisseres les persones pagaven per aprendre. Però esclar,
el que ha dit en Josep Maria, no?
Ens n'hi hem a 100 anys enrere.
Sí, sí, tampoc, estem parlant d'un altre model de vida.
És una altra època. L'època actual, si aquest senyor té 4 becaris, molt bé, que els hi paga unes dietes i que els dona hostatge. Ara, 20 no,
D'acord, és a dir,
perquè
el que,
20 és ocupar...
el que vols dir és que no pots tenir un percentatge de becaris que literalment t'ocupi el 50% d'una cuina.
Depèn el què.
És que hi ha qui busca que el becari et faci la feina.
Que van als restaurants de prestigi com el de Cruz i altres, després amb el seu currículum posen que han estat aquí i es guanyen la vida 3 vegades més que un altre que no hagi estat.
Sí.
O sigui, és que hem de mirar-ho tot.
Però Josep Maria, una mica regular, no tan exagerat.
Ja et dic, hi ha abusos a tot arreu.
I són.
S'ha de buscar l'equilibri.
Hi ha persones que són com cal i altres que no ho són. I en tot arreu.
Sí.
Els que estan en un lloc d'aquest...
Estem parlant d'un cas que explica un xef, eh?
Sí.
Vostès saben que si s'apunten a qualsevol programa de nivell 10 o algun programa impulsat per institucions públiques, no hi ha aprenent que no cobri.
És a dir, estem parlant d'un cas, diguem-ne, de dins del mercat laboral.
Jo crec que tenia que cobrar.
I cobren sense saber.
Jo penso que tenia que cobrar.
I que també haurien de mirar les hores que fan i les que treballen. Que això és el gran problema nacional, la competitivitat en aquest país nostre. És que fas moltes hores, però no les treballes.
Però hi ha d'haver un aprenentatge d'escola, de l'ofici.
Hi hauria de ser. Hi hauria de ser. A l'època dual que hi ha avui en dia, el sistema dual alemany, que al País Basc funciona molt bé i aquí intenten posar-lo en funcionament i no funciona gaire bé, però intenten posar-lo.
Què és estudiar
i
treballar?
Combinar i treballar, combinar l'estudi i el treball.
És la formació professional és la base d'un país.
Clar.
La base d'un país.
Si tots són enginyers, qui farà la feina de baix? Sí, no pot ser, hem de saber tots
la formació
professional.
Al final,
el model alemany és el millor.
Que no fos un enginyer. Per què? Perquè no n'hi ha. I com no n'hi ha, doncs, evidentment, és així això. Vull dir que tot... Però, de totes formes, l'aprenent, jo penso que és important a totes les feines. Què vol dir l'aprenent? L'aprenent, una persona que t'has de dir com de què fer, que en l'hostaleria es trenca un plat, que trenca un vidre, que li cau, perquè evidentment no en sap. I tot això...
La paraula ho diu, aprèn.
Ah, clar, és l'aprenent. T'has d'ensenyar-lo, vull dir que, clar, en realitat és així. Vull
què faries? Li pagaries alguna cosa o no li pagaries?
Alguna coseta. Jo?
Alguna coseta?
Sí, home,
sí,
una coseta.
Hi ha un poquet bona que diuen.
Per anar tirant,
per anar vivint.
Perquè tinguis una mica de més... Sí, home, jo penso que sí.
Però això hauria d'estar regulat.
Jo crec que està regulat, clar que sí, hauria d'estar regulat.
Altres països ho està regulat.
I la seguretat social hi hauria de col·laborar en gran mesura perquè les necessitats d'aquest xicot fossin cobertes.
Clar, cobertes, exactament.
I després l'empresari tenir un barem...
No gaire, però algú...
Altres països d'Europa estan regulats diferent. És que nosaltres, amb el tema laboral, estem a la Unió Europea, però altres països d'Europa no estem unificats ni molt menys com la Unió Europea. Altres països estan, altres millores molt millor que nostres.
El que passa és que, com diu Josep Maria, les nois que estan a aquest tipus de restaurant, de Michelin, tal i qual, clar, tenen un currículum que quan surten d'allà, doncs, bueno, escolta, vull dir, clar, aquest de seguida...
El que prega no prendrà de lloc més.
Bueno, com el que fa un màster, que és el que diu el Jordi Cruz, el que paga un màster a ESADE...
Ja va encarrilat d'entrada,
exacte. Ja no cal dir res més, no?
Ens quedem amb això, Eduard, gràcies.
A vosaltres,
Ramon,
bon dia.
Ricard,
a vosaltres, bon dia.
Josep Maria, tornem en 5 minuts.
A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.